segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell.
Mengem a diari, és un fet quotidià, un plaer, però sobretot una necessitat bàsica per a la vida, per a la nostra supervivència. Malgrat això, l'alimentació no té prou visibilitat ni rellevància moltes vegades en els debats i les agendes polítiques. A mans de qui deixem l'alimentació, avui en parlem, ara mateix, a la secció
Consumint Consciència.
I és que volem reflexionar sobre les conseqüències socials, econòmiques, de salut i ambientals que comporta aquest model agroindustrial de producció d'aliments i el seu impacte també en les relacions de gènere i en les desigualtats que genera en aquest àmbit. Nosaltres volem reconèixer i posar en valor la necessitat d'alternatives transformadores al model de consum i comerç dominant, i per això volem intentar trobar les respostes adients, i per això conversem amb la periodista, activista i autora, entre d'altres llibres, de Mamà desobedient i també El negoci de menjar. Esther Vivas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, qui controla la nostra alimentació?
Doncs, de fet, qui decideix allò que mengem són les poques empreses que acaben determinant quins són els productes que trobem a les lleixes del supermercat. I aquestes empreses, per desgràcia, sovint avantposen els seus interessos econòmics de fer negoci a les nostres necessitats alimentàries. Així que moltes vegades pensem que som lliures a l'hora de decidir què comprem, perquè anem en general al supermercat i adquirim alguns productes, però la pregunta que ens hauríem de fer és qui decideix els productes que trobem a les lleixes del supermercat. I està clar que són aquestes empreses, i que sovint pensen més en el negoci, en el benestar ambiental i en la nostra salut.
Això és interessant perquè comentaves, no?, que sovint anem al supermercat i ens pensem que som lliures a l'hora de comprar per aquesta gran diversitat, abundància de productes, però el cert és que no és així, no?, que moltes vegades fins i tot doncs, hi ha la publicitat amagada al darrere, no?, molts interessos.
Sí, evidentment. Quan tu vas a comprar en un supermercat, tot està pensat perquè consumeixis des del lloc on estan col·locats els productes, des de la música que sentim, que en funció doncs, de la cadència ens pot portar a comprar més o de manera més compulsiva o menys, els olors que sentim, i tot això condiciona la nostra compra a la vegada que anem a comprar havent estat permeables a una sèrie d'anuncis publicitaris que fa que aleshores escollim unes marques o unes altres. També és molt curiós, si anem al supermercat en general i diem, ostres, m'he deixat llet, vaig anar a comprar llet o una barra de pa.
Sí.
I entres a comprar això i en general surts amb moltíssimes més coses. Un clar exemple de que acabes comprant a vegades més per el sentir i per l'emoció que no pas realment per allò que et fa falta. I és interessant reflexionar-hi i també reflexionar com en base a aquest model de consum el que veiem és que en general la pagesia cada cop guanya menys per allò que ven al supermercat, quan parlem de productes frescos, i a la vegada nosaltres cada cop paguem més per allò que mengem. El preu de la cistella de la compra s'encareix. La pregunta és qui surt guanyant? Doncs queda clar que el supermercat és l'intermediari.
Ara ho has dit, no? Perquè precisament aquesta situació doncs, afecta a la gent que viu al medi rural, però també cada cop més també a les persones, no?, que vivim a la ciutat, que també anem perdent aquesta capacitat de decisió sobre allò que mengem.
I no només que perdem la capacitat de decidir allò que mengem, no, que cada cop més mengem d'una manera poc sana i poc saludable, i això sovint també té a veure amb els nostres ingressos econòmics. De fet, si tu penses en menjar-te una bona escudella de verdures, de carn, i vols fer l'escudella i compres doncs un col, compres un nap, unes patates, una pastada, una ceba, un porro per fer-te una escudella ben bona i a més li poses carn, tot això tindrà un preu determinat. I tu, en lloc d'això, et compres una pastilla de caldo concentrat o un pot de caldo ja preparat, serà molt més barat, però nutritivament serà pitjor. Aleshores, qui es pot pagar per estar un bon caldo, una bona sopa, en definitiva, un bon menjar? aquells que tenen recursos econòmics, perquè si no potser optes per un menjar més fast food, més de baixa qualitat. Aleshores, també el que veiem en el context de crisi econòmica, i això ho apunten diferents informes, és que amb la crisi, ja de fa 10 anys, de l'any 2008, de fa més de 10 anys, un 40% de les persones de l'estat espanyol van canviar el seu model de consum per tal d'estalviar. Ara, tenint en compte que la crisi està aguditzada encara més, no tenim les xifres, però imaginem-nos. És a dir, al final, la precarietat vital i laboral repercuteix en allò que mengem i acabem potser gastant més amb allò que mengem, però adquirint aliments de menys qualitat. I qui menys té, doncs menys diners pot gastar en la cistella de la compra i, per tant, acaba tenint una dieta alimentària de pitjor qualitat.
Per tant, Esther, és un dret vulnerat? Perquè ara penso, aquest sistema, o sigui, produïm més que mai, encara hi ha fam, i després aquí a Occident mengem malament, i això també té un impacte per la nostra salut.
Sí, és així. De fet, si mirem les estadístiques de les dades, hi ha més problemes de malnutrició, de gent que menja més malament. El conjunt de l'estat espanyol coincideix amb aquelles comunitats autònomes on hi ha més precarietat, més desnonaments, etc. Aleshores, hi ha una clara relació entre el que són ingressos econòmics i l'alimentació. I, evidentment, això implica la vulneració d'un dret, perquè quan produïm aliments, quan pensem en el menjar, aquests haurien de servir per alimentar les persones, no per acabar les escombraries perquè es llencen, perquè no s'han venut, perquè potser tenen un preu massa car, o potser no s'han comercialitzat a l'hora de recol·lectar-los al camp perquè els aliments no tenien la forma, el tamany adequat per ser comercialitzats. Aleshores, els aliments no estan pensats per llançar-los. No estan pensats per fer negoci, no haurien d'estar pensats per fer negoci, sinó que haurien d'estar pensats i haurien de servir a alimentar les persones a acabar la nostra panxa. I això no és així. Per tant, evidentment, es vulneren drets i els drets de les persones més vulnerables. I de la mateixa manera, com som conscients cada cop més, doncs que es precaritza la sanitat pública, que tenim dificultats per accedir al dret a l'habitatge, també fora bo que fossin conscients que el dret a l'alimentació és allà, existeix, l'hem de reivindicar, i per desgràcia està sistemàticament vulnerat.
I hem de dir que tot això té un impacte també fins i tot perquè aquest model va expulsant, no?, les persones que treballen al camp. Cada cop ja hem parlat moltes vegades en aquesta secció menys pagesos i pageses i fins i tot també menys varietats, no?, de llavors.
Sí, el problema és que la vulneració del dret a l'alimentació té diferents vessants. Quan nosaltres pensem, bé, com que podem anar al supermercat i comprar quatre coses, doncs això ja està garantit. Però clar, què mengem? Quina és la qualitat d'allò que mengem? Realment mengem allò que volem? Tothom té accés a aliments de qualitat i, com et deia, podríem acabar dient que hi ha aliments per a rics i per a pobres. I cada cop veiem i som més conscients que hi ha moltes persones que han d'acabar buscant aliments a les escombraries i d'allò que tira al supermercat quan acaba al final del dia, si és que el supermercat llença algunes escombraries, que alguns ho tenen prohibit i o llencen i tiren lleixiu perquè ningú pugui recollir. Aleshores, evidentment, s'estan vulnerant drets de les persones de l'accés a una alimentació sana i saludable, perquè es tracta d'això de menjar bé, de menjar de qualitat, però a la vegada també es vulneren els drets, com tu bé comentaves, dels que elaboren aquests productes. I ara fa poc, que era la setmana passada, vam viure una important mobilització pagesa a Catalunya, perquè els preus que reben els pagesos per allò que produeixen són preus irrisoris.
Per la llet, per exemple, no? Vam veure fa poc.
Exacte. Sí, exacte, la llet o d'altres tipus de productes alimentaris. Aleshores, sí, clar, si al pagès li paguen per aquell producte menys del que li costa elaborar-lo, no es pot guanyar la vida, al contrari. I això ens porta a una situació que cada cop tenim menys pagesos a casa nostra i menys i l'edat dels pagesos cada cop és més elevada, perquè la gent jove diu, perquè em dedicaré a fer de pagès i no puc ni tan sols sobreviure. Aleshores, aquí tenim un problema, perquè si els pagesos desapareixen, en mans de qui queda l'alimentació? Doncs de grans empreses que bàsicament importen productes de l'altra punta del món, aprofitant-se de condicions laborals molt precàries i condicions mediambientals flexibles, per vendre aquí el producte a un preu competitiu. I això és un problema, perquè s'explota els pagesos o els productors del sud i també fa impossible que aquí la pagesia doncs, pugui competir amb aquests preus tan baixos que imposen els súpers, amb la dictadura dels súpers, en definitiva podríem arribar a dir, del supermercat.
Clar, i per això és el que comentaves abans, no? Que anem al supermercat, ens pensem que som molt lliures perquè veiem moltes marques, molta diversitat, però potser doncs queda en mans de quatre grans distribuïdores, no? I amb tota aquesta pèrdua de la diversitat, no?, que tenim.
Exacte, exacte. Com tu bé apuntaves, això també té un impacte a nivell mediambiental, no només en la pagesia, en nosaltres com a consumidors en la nostra salut, sinó en el medi ambient. Cada cop mengem aliments més similars d'un lloc a l'altre i cada cop hi ha menys varietats alimentàries. De fet, tu vas al supermercat i tens algunes varietats, però n'hi ha moltes que s'han perdut en els darrers anys. De fet, es calcula que en el segle XX un 75% de la diversitat agrícola i alimentària ha acabat desapareixent perquè es fomenten aquelles varietats doncs que tenen un creixement més ràpid o que tenen unes característiques visuals que les fan més atractives, i tota aquella diversitat més vinculada al territori s'ha anat perdent perquè no interessa. Però tot això fa que tinguem varietat, moltes vegades, elaborades amb llavors híbrides, llavors industrials, que no ser varietats autòctones fa que davant de canvis climàtics i mediambientals, doncs sigui més susceptible de no poder tirar endavant. No és el mateix una llavor que ha anat adaptant-se al territori i, per tant, és més resilient davant canvis climàtics, que no pas una llavor industrial que tant la planten aquí com a la Xina, com al Japó, com a Argentina.
Evidentment.
Aleshores, aquí també tenim un problema vinculat al medi ambient i al model d'agricultura tan industrial que s'està fent sense pensar en cuidar, en definitiva, la fertilitat de la terra.
És que realment és per pensar tot el que estàs analitzant. Ara penso, i m'agradaria moltíssim, Esther, que ens expliquis també, perquè tu, de fet, reivindiques doncs, un altre model, no? També tenint en compte totes aquestes desigualtats que, a més, tu dius que tenen a veure amb la classe social, amb el gènere, no? Amb, també doncs, amb temes colonials, culturals, de gènere.
Sí, en definitiva, el que es tracta és que hi hagi més democràcia amb aquest sistema agrícola i alimentari, que les persones tinguem accés al menjar, que puguem accedir a una alimentació sana i saludable, independentment de quins són els nostres ingressos econòmics, independentment, per tant, de quina és la nostra classe social i de quina és la nostra raça, perquè si tu ets una persona migrant, una persona pobra, doncs tindràs accés a uns aliments de pitjor qualitat que no pas si ets un professional liberal de classe mitja. I aquest és un problema, perquè el dret a l'alimentació hauria de ser un dret universal que, a més, l'Estat i els governs haurien de garantir. Per tant, el que ens calen són d'altres polítiques públiques que, d'una banda, paguin un preu digne a la pagesia per la feina que fan, que s'aposti per una alimentació local, per una alimentació ecològica, per una alimentació pagesa, i es fomentin polítiques en aquesta direcció, i que podem tenir accés a una transparència en el preu del producte, si és que l'anem a comprar al supermercat, per tant, que sapiguem qui guanya què en cada un dels intercanvis comercials i, a la vegada, sobretot, que s'aposti per el que és el comerç local i el comerç directe. Afortunadament, cada cop doncs, hi ha doncs, més botigues que venen aquest producte de qualitat, pagès, bio, també més grups i cooperatives de consum. A Sabadell, doncs, en tenim diferents experiències i, per tant, és important també apostar en aquesta direcció, però que, sobretot, l'Estat s'impliqui, perquè, si no, només tindran accés a aquests aliments de qualitat saludables i justos des d'un punt de vista social i mediambiental, aquells que ens ho podem pagar. Clar. I tothom ha de tenir accés a aquest menjar, i també quan parlem de menjadors escolars o del menjar que se serveix a hospitals com el Pacte Olí o d'altres, no? Vull dir que els aliments han de venir a nivell local i han de donar ingressos a aquells que cuinen de la terra, que és la pagesia, no l'intermediari que bàsicament es vol lucrar, com passa molt sovint en un supermercat.
Per això cal el que deies, no? Reivindicar aquestes polítiques públiques que permetin doncs, aquesta alimentació sana i saludable accessible a tothom, que no sigui un privilegi.
Exacte, perquè quan els drets no estan garantits es converteixen en privilegis en mans d'aquells que s'ho poden permetre, i aquí les institucions tenen marge de maniobra. Abans, ara comentava, quan parlem de menjadors escolars ecològics, que estan moltes vegades vinculats a les associacions de famílies de les escoles o de mares i pares, bé, aquí podria haver una implicació del Departament d'Educació en que els menjadors escolars estiguessin vinculats al Departament d'Educació i que, per llei, haguessin de tenir un determinat producte que fos local, que fos ecològic, que fos pagès. Això no passa, i són moltes vegades grans empreses del càtering que se n'encarreguen posant aliments de poca qualitat. Aleshores, cal apostar per un altre model alimentari. Quan parlem d'aquest altre model d'agricultura i alimentació ho conceptualitzem amb el que es coneix com sobirania alimentària, sí, és a dir, ser sobirans, poder decidir sobre allò que mengem, i cal reivindicar, no, aquesta sobirania alimentària, aquest dret a l'alimentació per tots i totes, i això és el que es defensa des de múltiples iniciatives socials, grups, cooperatives de consum, però cal, com deia, que l'administració pública es posi les piles, per dir-ho d'alguna manera, i que en lloc d'apostar moltes vegades per un monocultiu del cereal i de la carn de porc, com tenim a casa nostra aquí a Catalunya, doncs s'aposti per un cultiu diversificat, local, i que permeti l'accés a la terra a la gent jove o qui s'hi vulgui dedicar, perquè moltes vegades aquest accés a la terra és una de les principals dificultats també perquè gent jove pugui, doncs, començar a treballar en el camp.
Sí, perquè també ara que parlaves del camp, no? Les dones també són les que s'encarreguen i s'han encarregat de tenir cura de la terra, no? Però en canvi, doncs, no en tenen la... O sigui, no són les responsables, no? Moltes vegades, i la seva feina també és invisibilitzada.
Sí, i tant. La perspectiva de gènere i la perspectiva feminista, i ara que s'acosta el 8 de març, sí, demà, doncs sempre és important tenir-la en compte, i quan parlem de l'alimentació també hi és molt present, malgrat que a vegades no ho sembli. Quan parlem de l'empobriment creixent de la pagesia, aquest és així, la desaparició de pagesos cada cop és més important a casa nostra, i tan sols un 1% del total de la gent que treballa es dedica al camp, un 1%, però és que les dones pageses són les grans invisibles entre els invisibles, perquè moltes vegades són pageses que han treballat tota la seva vida al camp, però és que ni tan sols han constat en cap paper, perquè qui està donat d'alta com a cap de la finca i qui cotitzava la Seguretat Social era el pagès. Però la dona pagesa estava allà, treballava i no constava en cap paper, i per tant no té dret, no ha cotitzat mai, i això la situa encara en una situació de més vulnerabilitat. Aleshores, cal també, quan mirem a la sobirania alimentària,
sí,
un altre model de producció, doncs, visibilitzar, valorar el treball de la dona pagesa, i a la vegada també des d'aquesta perspectiva feminista donar valor a allò que mengem, perquè cuinar, anar a comprar... És un treball de cures que tradicionalment han fet les dones, que es considera que hem de fer les dones perquè som dones i sabem fer-ho, i això és fals, en el sentit que tots podem fer-nos càrrec del treball de cures, i per tant tots, en el sentit del que ara parlem, podem cuinar, anar a comprar, etcètera, etcètera, i cal valorar aquestes pràctiques perquè són essencials per la reproducció de la vida. No només cal valorar, doncs, quan... Cuinar és un acte públic, és a dir, quan al cap de setmana fem una barbacoa o una paella, aleshores, oh, fantàstic, i normalment d'això s'encarreguen moltes vegades els homes, sinó que cal valorar la cuina de cada dia, que en definitiva és la que ens permet, doncs, tirar endavant, i que moltes vegades cau en mans de les dones, i que hauria de recaure en mans de tots i totes aquesta responsabilitat.
Per això és interessant tot el que apuntaves d'aquesta necessitat de ser sobirans, en el tema de l'alimentació, i de tenir aquesta mirada, aquesta perspectiva, no?, de gènere, però també de classe i també de cultura, no?, per fer aquest canvi, per anar més enllà dels temes de sostenibilitat, sinó també tenir en compte tots aquests altres temes, no?, de l'impacte que provoca, doncs, quan decidim que mengem o no mengem.
Sí, és així. Hi ha un element, quan parlem de l'alimentació, de justícia ambiental, en el sentit que no és lògic que estiguem consumint tomàquets que venen del Marroc o d'Holanda, o pomes de la Xina o taronges de Sud-àfrica, quan aquí tenim aquest producte, perquè a més els aliments quilomètrics generen un impacte mediambiental molt important, són grans generadors de gasos d'efecte hivernacle, per tant contribueixen al canvi climàtic. Hi ha un impacte mediambiental en allò que mengem, a la vegada també si desapareixen les varietats locals i autòctones, doncs tot això té un impacte en el territori, en la flora i la fauna, però també hi ha un impacte en relació a aquest model d'agricultura i alimentació negatiu pel que fa a condicionants socials. És el que ara dèiem, hi ha unes desigualtats alimentàries que tenen a veure que en funció dels meus ingressos econòmics puc menjar millor o pitjor. I per tant, canviar el model alimentari passa per apostar per un model que cuidi del medi ambient i, per tant, es defensin aliments locals, de proximitat, ecològics, elaborats amb productes que no facin mal a la terra, al sol, a la fertilitat de la terra, però també apostar per un model d'alimentació que sigui just des d'un punt de vista social. I, per tant, els aliments, doncs, es paguin a un preu digne als productors, que es doni suport als productors perquè, en definitiva, són aquests els que cuiden de la terra, i també... doncs s'estableixin uns preus justos de cara al consumidor i que totes les persones doncs, tinguin accés a aliments sans i saludables. I en tot cas, doncs, estar-s'hi el que és l'alimentació porqueria, aquella alimentació doncs, que fa mal a la nostra salut. I perquè això passi, doncs, necessitem que el govern doncs, s'involucri i passi lleis en aquesta direcció.
Uh-huh. I que nosaltres, com a consumidors conscients, no, també doncs, fem aquesta pressió per agendar tots aquests temes, no?
Sí, clar, la mobilització social és molt important i cal pressionar políticament, i la protesta de la setmana passada de la pagesia catalana doncs, uh-huh, va ser significativa, traient els tractors al carrer i dient amb les polítiques actuals dels pagesos hem de tancar les finques i, per tant, la pagesia se'n va en orri. Però a la vegada també és important l'organització dels consumidors en aliança amb la pagesia, i aquí tenim grups, cooperatives de consum, xarxes de pagesos que aposten per la sobirania alimentària, la producció i la distribució local, i per tant aquesta pressió social i ciutadana també és molt important fer-la a través de l'acció i la mobilització col·lectiva perquè pugui tenir un impacte major a nivell institucional.
Totalment. Per acabar, ara que parlàvem també de protestes, no, dels pagesos, demà també doncs, és el 8M. Com ho viuràs? Com ho celebraràs? I per tu també, Esther, que és ser feminista?
Sí, doncs demà és un dia de lluita, és un dia de reivindicació, és un dia de donar visibilitat a totes aquestes qüestions de les que ara parlem des d'una perspectiva feminista. Per mi és un dia doncs, de mobilització, també de trobar-me amb les amigues i de protestar i reivindicar-nos i totes aquestes coses, i sobretot assenyalar que la perspectiva feminista no només ha d'estar present el 8 de març, la setmana del 8 de març o el mes de març, sinó que ha d'estar present cada dia de l'any, perquè en definitiva estem parlant de polítiques, quan parlem de feminisme, que aposten per una major justícia entre homes i dones, una major justícia de gènere, per la igualtat, però també aposten per una major justícia social en termes d'igualtat de classe i d'accés a diferents àmbits. Per tant, el 8 de març, en definitiva, hauria de ser cada dia.
Doncs moltíssimes gràcies, Esther, per les teves reflexions i, sobretot, per la lluita diària. Que vagi molt bé.
Molt bé, un plaer. Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Al matí, amb Raquel García.